Serveis informatius d'Antena Caro.
Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
Aquest dijous al matí, l'alcalde de Roquetes, Ivan García, i la regidora de Joventut, Cinta García, han fet l'entrega als ecodelegats i delegades de l'escola Mestre Marcelí Domingo i de la Ravaleta d'una carmanyola per a cada alumne amb l'objectiu de reduir els residus que generen els embolcalls de l'esmorzar de cada dia. Ivan García ha explicat que amb aquesta iniciativa es vol conscienciar als més petits d'utilitzar cada dia menys plàstics i paper d'alumini en els seus entrepans.
Pues bueno, era una iniciativa que per causa de la Covid ja fa temps que teníem el material per a poder donar, però per una circumstància o una altra no s'ha pogut fer fins ara. I la iniciativa és per a intentar que els xiquets se conscienciïn de que evitem de gastar plàstics i paper d'alumini per a l'entrepà que porten cada dia. I s'ha fet el repartiment als dos col·legis, tant a Roquetes com a Arrabal de Cristo, de les Carmanyoles. Els xiquets molt, molt contents i el professorat també. Estan molt sensibilitzats, però el professorat és un tema que els sensibilitza ja des de ben petits. I ho han pres en molta alegria la iniciativa.
La carmanyola és semblant a un estoig de llapis. És de color verd, porta impresa la frase "reduïm residuos" i, a més, té capacitats tèrmiques.
La carmanyola està feta d'un element reciclat i tèrmic, aguanta tant la caldor com el fred. És el tamany per a un entrepà. I n'hem repartit 770 entre els dos col·legis.
Ivan García també ha volgut destacar la importància dels ecodelegats i delegades dels centres educatius de Roquetes, amb els que es continuarà portant a terme més iniciatives com aquesta.
Bueno, són iniciatives que estem treballant en els col·legis. Els col·legis està la figura dels ecodelegats i les ecodelegades, i és una figura important, que estan sensibilitzats en tot el que fa el medi ambient. I bueno, és una, entre altres iniciatives, que ja hem anat portant a terme i se'n seguiran portant a terme.
Finalment, l'alcalde de Roquetes ha anunciat que es continuarà apostant per la reducció de residus i la conscienciació de la ciutadania per anar incrementant el percentatge de reciclatge.
Serveis informatius d'Antena Caro.
Els nens d'entre 5 i 11 anys que s'infectin de la Covid-19 abans de ser vacunats rebran només una dosi de la vacuna, segons en recull l'actualització número 11 de l'estratègia de vacunació davant de la Covid-19 a Espanya. La decisió es pren davant de la evidència que la variant Omicron ha augmentat la incidència en aquest col·lectiu, però continua tenint-hi una repercussió baixa de la malaltia greu. Al contrari, els nens generen una resposta immune adaptativa robusta i mantinguda en el temps, superior a l'observada en adults, amb resposta creuada i important fora altres coronavirus estacionals. Pel que fa als nens que s'infectin després de rebre la primera dosi, la segona se'ls injectarà 8 setmanes després de la malaltia. Les associacions federades de les famílies d'alumnes de Catalunya volen que la retirada de la mascareta que es fa efectiva aquest dijous als patis de les escoles s'estengui també a l'interior tan aviat com sigui possible. L'associació ja va demanar la retirada de la mascareta als patis al mes de setembre, ja que es produïa un greuge perquè quan la mascareta no era obligatòria al carrer, ho va continuar sent als patis dels centres educatius. La presidenta de les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya, Belén Tascón, ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies que el camí que s'ha de recórrer és el d'anar retirant restriccions, com la pròpia mascareta o els grups bombolla, per tal, ha dit, de recuperar la normalitat.
D'alguna manera, el que està clar que són les autoritats sanitàries que han de veure en cada moment, doncs si és possible o no és possible. El que creiem que dintre dels centres educatius, que una de les coses que s'ha vist, no?, que s'han aplicat mesures més dures, no?, que en relació, no?, doncs a la resta de la societat, és a dir, doncs que en el sector de la restauració, que el sector de l'oci, que la cultura, etcètera, etcètera, doncs les mesures que s'han aplicat dintre de les escoles sempre són més dures, i que les mascaretes sí que tenen uns efectes amb el, per una banda, els aprenentatges, però per una altra banda també en la socialització i la comunicació dels nens i els adolescents, no? D'aquesta manera, en la mesura en què puguem anar desmuntant doncs, els bombolla, no?, i que podem tornar amb aquesta normalitat, pensem que és la senda que s'ha de recórrer. No? La senda que s'ha de recórrer. Amb quins tempos? Doncs amb els tempos que les autoritats estableixin i que siguin acompassades i que no sigui una diferència en relació a la resta de la societat.
Belén Tascón també ha volgut destacar que els protocols contra la Covid en alguns moments han tingut més restriccions a l'interior de les escoles que en altres contextos, i això, ha alertat, ha provocat efectes col·laterals, com la barrera en l'assoliment de la lectoescriptura o les dificultats en la comunicació entre docents i alumnes. Per això, ha defensat mirar en quin moment és factible la seva retirada, tot i assumir que pot haver un repunt, per al que ha demanat que es pugui estar preparat per controlar.
Que els protocols que estableixin dintre de l'escola guardin la mateixa coherència que s'està aplicant a la resta dels espais, no? I creiem que les escoles són dels primers àmbits en els quals, tenint en compte la incidència que té, que sempre amb l'incidència de l'adolescència sempre està més baixa, en els quals s'hauria de plantejar-se seriosament doncs, la mascareta com un factor doncs, que sí que té influència, que té més influència que en altres espais de la nostra vida, dels adults, no? I que com això, doncs, mirar en quin moment és factible i és possible, tot i sabent, no? Com diuen, que quan això es tregui que pot haver un repunt, etcètera, etcètera, no? Però aquests controls que fan d'una manera preventiu, no? Que és aquesta mesura, però saps què passarà, però llavors ho controles d'una altra manera, no? Doncs entenem que s'hauria de treballar dintre d'aquests paràmetres, no? I amb aquesta mirada, no? Causa més, entenem que són més efectes col·laterals, més externalitats negatives, dur la mascareta dintre d'un espai escolar que no en un altre espai.
La presidenta de les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya, Belén Tascón, va més enllà i també ha demanat que es vagin retirant la resta de restriccions, com els grups bombolla o els confinaments. Aquests últims, defensa, generen discriminacions entre els alumnes segons el seu estat vacunal i, per tant, no es garanteix el dret de l'educació a tothom. Per últim, ha criticat el protocol erràtic i complex, ha dit, instaurat en l'inici del segon trimestre. Ha lamentat també que aquest ha provocat un alt volum de tasques administratives que han fet que els professionals no s'hagin pogut dedicar de la mateixa manera a les tasques pedagògiques. La Diputació de Tarragona ha impulsat la 14a edició del Conveni Corner de les Terres de l'Ebre. Enguany, l'acord preveu la participació conjunta de 18 institucions públiques i privades, entre elles ajuntaments, consells comarcals, patronats o associacions, a més de 6 fires nacionals, estatals i internacionals. El conveni també inclou altres accions de publicitat i l'actuació es complementa amb una inversió global de 129.000 euros. D'aquests, la Diputació n'assumirà gairebé 100.000. La presentació del conveni Corner s'ha fet aquest passat dimecres a l'antic escorxador de Tortosa, actual seu de turisme i del Museu de la Ciutat. En l'acte, la presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llaurado, ha assegurat que es tracta d'un acord pioner el qual ha esdevingut un referent en l'àmbit turístic i un model a seguir. Per la seva banda, la presidenta del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, Meritxell Roger, ha assenyalat que l'objectiu del Corner és sumar esforços i estratègies per tal de traslladar als potencials turistes la gran diversitat i riquesa de la destinació ebrenca. Els signants participaran en fires adreçades al públic català, també en fires de producte i a fires especialitzades en cicloturisme, turisme actiu i natura. Pel que fa a les accions de comunicació i màrqueting, es farà promoció als mercats català i espanyol. En concret, al mercat espanyol, es realitzarà una campanya multicanal al País Basc, Aragó, Navarra, Madrid i el País Valencià.
Serveis informatius d'Antena Caro.
L'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, ha anunciat que es presentarà a la reelecció en les eleccions municipals de l'any que ve. Tot i que preveia estar-hi només 2 mandats, Tomàs diu que la pandèmia ha fet girar sobtadament el timó del vaixell municipal i ha frenat projectes que no es podran acabar d'executar si no és amb un tercer mandat. L'alcalde ho ha anunciat en el cicle de diàlegs Alcaldes i Universitat de la Facultat de Ciències Polítiques de la Universitat Pompeu Fabra. Recordem que Tomàs va aconseguir una majoria absoluta en els últims comicis a Amposta, aconseguint 16 dels 21 regidors que té l'Ajuntament, el que va deixar, ha dit, en estat de xoc. L'alcalde ha destacat que el vot independentista supera el 65% actualment a Amposta, quan fa anys era testimonial. Finalment, Adam Tomàs ha assegurat que el seu govern, tot i tenir majoria, ha dit que se sent obligat a ser humil i més transparent que mai davant de la ciutadania i l'oposició. I ha afegit que els polítics han de ser capaços d'admetre els errors en tot moment. El Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre vol donar un impuls enguany als 5 centres d'interpretació que gestiona a la comarca de la Terra Alta. L'objectiu és recuperar les xifres de visitants que tenien abans de la pandèmia i fins i tot millorar-les. Després de perdre més de la meitat de visitants l'any 2020, l'any passat ja es va registrar una clara recuperació amb 7.076 visitants. El centre que rep més visites és el de 115 de Corbera d'Ebre. Entre 400 i 600 visitants van passar pels centres Hospitals de Sang de Batea, Internacionals a l'Ebre de la Fatarella i Veus al front de Pinell de Brall. En canvi, Soldats a les Trinxeres, a Vilalba dels Arcs, es va tancar el 2021 i encara no s'ha reobert. El 90% dels visitants als espais de la memòria històrica de la Terra Alta són de Catalunya, el 8% de la resta de l'Estat espanyol i un 2% de l'estranger. Abans, però, de la crisi sanitària, el visitant estranger representava el 7% de les estades. Ara, el Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre impulsarà un pla de manteniment dels centres i de neteja i consolidació de la vintena d'espais de la Batalla de l'Ebre que també es poden visitar. El centre 115 dies de Corbera d'Ebre inclourà noves propostes i es vincularà a les iniciatives del Poble Vell, que té un evident efecte d'atracció i on ha de començar el projecte de rehabilitació, amb una primera de 9 fases i un pressupost de 250.000 euros dels 3 milions d'euros que costa la reforma integral.
Serveis informatius d'Antena Caro.
El projecte Emma ha superat amb escreix els 150.000 euros que s'havia proposat assolir amb aportacions solidàries i, sense fer campanya proactiva, continua rebent donacions. Els diners extra s'han destinat a incorporar més personal investigador. En concret, les investigadores postdoctorals ebrenques Laia Reverter Calvet, de La Ràpita, i Noelia Gallardo Borràs, de Roquetes. Noelia Gallardo és llicenciada en Biologia i màster en Biotecnologia Molecular per la Universitat de Barcelona, i Laia Reverter és llicenciada en Biotecnologia per la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona i màster d'Immunologia per la Universitat de Barcelona i doctora per l'IRTA Universitat Autònoma de Barcelona. El grup d'investigació en patologia oncològica i bioinformàtica de l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta estudiarà el comportament dels ganglis de l'aixella en el càncer de mama i el paper que tenen en la disseminació a la resta del cos. El projecte EMMA és un projecte d'investigació de les activitats que impulsa la Fundació Doctor Ferran per a la investigació biomèdica, una entitat sense ànim de lucre que contribueix a promoure i difondre la investigació científica a les Terres de l'Ebre. La Fundació Humana ha recuperat 662,3 tones de residu tèxtil a la demarcació de Tarragona el passat any 2021. Segons l'entitat, això és un 13% més que l'any anterior. La recollida selectiva, feta en contenidors situats a la via pública, equival a 2,7 milions de peces de roba per reutilitzar-les o reciclar-les, i la gestió ha evitat la emissió de 4.040 tones de CO2 a l'atmosfera. Fundació Humana ha apuntat que més del 50% de les peces es poden reutilitzar, mentre que el 35% poden reciclar-se. L'Agència de Residus de Catalunya calcula que es generen anualment 166.000 tones de residu tèxtil a Catalunya. Cada ciutadà en llança aproximadament 20 quilos de roba de mitjana, però els gestors autoritzats només en recuperen una petita part. La Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona ha reclamat al govern espanyol que elimini el requisit de doble vacunació per als joves britànics d'entre 12 i 18 anys que vulguin entrar a l'estat. Aquests turistes han de presentar un certificat de vacunació complet com a mínim 14 dies abans. I segons la Federació, això fa que sigui especialment difícil de complir perquè aquesta franja d'edat ha estat la darrera en rebre les dosis. El requisit estatal contrasta amb el fet que el govern britànic retirarà l'11 de febrer totes les restriccions per viatjar tant d'entrada com de sortida a les persones completament vacunades. Per això, la presidenta de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona, Berta Cabré, considera que les obligacions que s'imposen des de l'Estat al turisme britànic no es poden complir.
Mentre el govern britànic treu tots els requisits dels seus ciutadans degudament vacunats quan tornin a casa seva, Aquí estem nosaltres posant unes restriccions que són impossibles de complir per visitar-nos durant la Setmana Santa i estiu, perquè hem de pensar que el principal client que tenim britànic aquí és un client familiar i per la qual cosa serà impossible de complir. I mentrestant tenim altres països, alguns d'ells de la Unió Europea, que ja han obert les seves fronteres als britànics i per tant es situa en una situació complicada.
Per això la presidenta de la Federació, Berta Cabré, ha instat al govern espanyol a reaccionar amb caràcter urgent i que es permeti a les famílies britàniques que si en algun moment algun dels seus menors no té la pauta completa, pugui presentar una prova negativa per accedir al país.
És evident que no ens podem permetre un tercer any sense famílies britàniques que ens visiten a la Costa Daurada. Entenem que estem sortint de la sisena onada i que encara hi hagi restriccions, però aquest requisit de doble vacunació per adolescents britànics de 12 a 18 anys, això fa inviable que aquestes famílies britàniques ens puguin visitar. És per això que instem el govern espanyol a que ho substitueixi per una prova negativa, tal com es fa en adolescents de qualsevol país d'Europa.
L'any 2019, el britànic va ser el segon mercat internacional més important de la Costa Daurada amb més de 2,2 milions de pernoctacions, un 10,6% del total. Sobre aquesta dada, la presidenta de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona, Berta Cabré, ha manifestat que els britànics són molt previsors a l'hora de contractar les seves vacances de Setmana Santa i d'estiu, i que és ara quan ho estan fent.
És important recordar que el mercat britànic és un mercat que és molt previsor a l'hora de contractar les seves vacances, tant de Setmana Santa com d'estiu, i que és en aquests moments que s'estan fent aquestes reserves i que ells tenen aquesta intenció. I òbviament, amb aquestes restriccions, fàcilment doncs, aquestes famílies britàniques decidiran altres destinacions com Grècia o Turquia abans que a casa nostra, perquè allí les restriccions no són les mateixes i tenen facilitat de poder doncs, viatjar amb aquestes famílies amb fills adolescents.
Per tot plegat, el sector turístic demana al govern espanyol que obri les fronteres als turistes del Regne Unit i que s'elimini el requisit de doble vacunació per als adolescents britànics que vulguin entrar a l'estat.
Serveis informatius d'Antena Caro.
El nombre d'inscripcions d'animals de companyia creix un 14,4% durant el 2021 i marca un nou rècord, fins a les 123.591 mascotes, segons l'Arxiu d'Identificació d'Animals de Companyia, que està gestionat pel Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya. La Llei de Protecció dels Animals de Companyia obliga a la identificació de gossos, gats i fures. Segons el Consell de Col·legis de Veterinaris, malgrat els dos anys de pandèmia, queden demostrats els beneficis emocionals que aporten els animals de companyia i com la ciutadania cada vegada n'és més conscient. Un dels serveis de l'Arxiu d'Identificació d'Animals de Companyia és la recuperació d'animals perduts o extraviats. Concretament, el 86% d'animals ja estan inscrits i s'han retornat al seu propietari quan s'han perdut. Els veterinaris són els encarregats de posar el microxip i inscriure la mascota a l'Arxiu d'Identificació d'Animals de Companyia. Actualment, aquesta base de dades compta amb gairebé 1,5 milió d'animals inscrits i disposa d'un servei d'atenció continuada cada dia de l'any. Els Mossos d'Esquadra busquen a l'autor del robatori d'un cotxe a Amposta que va fugir i abandonar el vehicle després de provocar un accident al centre de Tortosa. El vehicle, un Citroën Berlingo, va ser furtat amb les claus posades al contacte d'un taller mecànic de la capital del Montsià. Els Mossos van tenir constància de que es trobava a Tortosa cap a les 8 del vespre. El lladre va emprendre la fugida pel centre de la ciutat i va patir un accident topant contra un altre cotxe a la cruïlla entre l'avinguda de la Generalitat i el carrer Argentina. El vehicle robat va acabar apareixent poc després en un aparcament al costat del parc municipal. Ara els Mossos busquen el conductor d'aquest cotxe robat a Amposta que va acabar provocant aquest accident al centre de Tortosa. Els Mossos d'Esquadra han detingut a un veí de Móra d'Ebre de 22 anys per conrear 581 plantes de marihuana dins del seu domicili i també per defraudació de fluid elèctric. Després de conèixer la possible activitat il·lícita per diverses informacions, els agents es van personar aquest passat diumenge a l'immoble del carrer Tarragona, on es va trobar la plantació indoor amb floració de cabdells. Les instal·lacions estaven equipades amb una instal·lació elèctrica, sistema de ventilació i filtració d'aire, així com tots els estris necessaris per al conreu de marihuana. Els Mossos també van constatar que les instal·lacions es trobaven connectades a la xarxa elèctrica de manera il·legal. El jove, que residia en el domicili en el moment de l'actuació policial, va ser detingut. El detingut va sortir en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició judicial a Gandesa aquest passat dimarts. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.
Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
I ara és el moment de conèixer quina és la previsió del temps per les properes hores. Ens ho explica Carme Farnell des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Bon dia, arrenquem la jornada d'avui amb una temperatura de 1, 2 graus, 3 graus, molt estirant entre la zona de la Terra Alta cap a la Ribera d'Ebre i rondant entre els 4 i 5 graus entre la zona de Baix Ebre i del Montsià. S'espera avui que la temperatura màxima pugui pujar fins als 15, 16, 17 graus i fins i tot de manera puntual que pugui ser una miqueta més alta. I és que en conjunt avui parlarem de molt bon temps, ha de dominar el sol, sí que ara mateix tenim alguns núvols baixos, algunes boires, però s'han d'anar trencant a mesura que avanci el matí i serà ja entrada la tarda i final del dia quan se formaran alguns intervals de núvols baixos a punts més costaners. En qualsevol cas, continuarem parlant de que aquests núvols no han de deixar pluja. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.